4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït per a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 10 de desembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
Bon dia. Ambient fred, el que estem tenint avui a Catalunya, i de fet ha baixat encara una mica més la temperatura que no pas ahir. Al llarg de les immediates hores, poc més de 10-12 graus de màxima, allà on s'enfili més la temperatura, que serà a prop de la costa i també a les Terres de l'Ebre. Per si fos poc, el vent no deixa de bufar en aquestes comarques del sud de Tarragona i, per tant, la sensació de fredor encara és més evident. Hi ha alguns núvols que queden arrapats a l'Alt Pirineu i que van deixant encara alguna nevada ja intermitent i molt residual. També núvols que es van escampant entre les comarques de Girona i Barcelona, sobretot a la costa i prelitoral, i que, de fet, han d'anar a més. Al llarg d'aquesta tarda i aquest vespre acabaran deixant alguna pluja esporàdica a l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció, al dimecres tindrem episodi de neu a l'interior del país, cota baixa, 400-600 metres, també a les muntanyes del prelitoral. I, de fet, serà un dia en general ennuvolat i amb força fred, més que avui. Us seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de Nadal i tecnologia. Quins gadgets tecnològics seran tendència? Li preguntarem a César Córcoles, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la moció de confiança que proposa Junts per a Pedro Sánchez i el temps de comiat que dediquem als morts. A partir de les 5 coneixerem l'actriu terrassenca Aida Picón. Continuarem amb salut per fer teràpia per deixar de fumar amb Maria Rosa López, responsable de tabaquisme del Cap de Castellà. I acabarem amb cultura per parlar de la tradicional mostra de pessebres a càrrec de l'Associació Amics del Pessebre de Badalona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa avança en projectes urbanístics aturats des de feia més de 20 anys. Una de les obres de millora urbana previstes és el projecte d'habitatges i sostre comercial a l'espai comprès entre la carretera de Montcada i el carrer de Riberet, que limita a Ponent amb el recinte industrial Freixa. Allà s'ubiquen actualment unes naus obsoletes, propietat de la Sareb. Per portar endavant la proposta, el consistori elevarà la qüestió al ple ordinari del mes de desembre amb la intenció d'aprovar una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Un dels objectius és transformar el teixit industrial actual en un espai que ajudi a dinamitzar el barri, tenint en compte el repte principal del projecte, la conservació de l'element patrimonial de xemeneia de Filcolor, així com l'edifici de l'industrial Freixa, i també alhora aconseguir que es coordini de manera harmònica en el nou entorn. El nou edifici projectat, sobre un sòl de poc més de 3.100 metres quadrats, intenta complir tots els objectius. Compta amb 68 habitatges, un 36% d'ells destinats a protecció pública i 500 metres de sostre comercial. També es crearà un eix de vianants entre el centre, la plaça Nova i el barri del segle XX.
Gràcies, Sergi. Ara anem fins a la CUC Capital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell traslladarà previsiblement la seu del Consorci per la Normalització Lingüística, el CNL, a l'actual edifici del Museu d'Història. Així ho ha anunciat aquest matí Lluís Matas, tinent d'alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, al mateix temps que ha reconegut que primer cal dur a terme altres accions.
Això és com un puzzle, s'han d'anar movent peces i quan totes les peces s'hagin mogut i, evidentment, doncs, tot el patrimoni que hi ha en aquest museu de gran valor artístic doncs, es traslladi doncs, al futur museu del Sabadell Centre de Cultura, doncs, evidentment doncs, començarem a adaptar doncs, la casa a les necessitats que té el Consorci.
Concretament, el que cal fer és materialitzar el projecte presentat recentment sobre Sabadell Centre de Cultura, que es resumeix en centralitzar bona part del patrimoni històric a la plaça del Gas. Després, adequarà l'immoble a les necessitats del CNL, que celebra la proposta perquè la ubicació actual, on estan des del 1990, el casal Pere IV, no els acaba de convèncer.
Gràcies, Júlia. I al litoral, des de Badalona, ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Entitats que treballen amb les persones sense sostre a Badalona lamenten que l'operació fred a la ciutat no s'activi fins que la temperatura arribi als 0 graus. Es mostren preocupats per les persones sense llar, que ja dormen al carrer suportant temperatures molt baixes. L'Ajuntament té previst habilitar el casal de Can Pepus quan es doni el cas. Des del programa d'inclusió Bisbe Carrera assenyalen que altres municipis preveuen oferir aixopluc temporal aquest hivern a persones sense sostre, sense esperar que la temperatura sigui tan baixa. A Barcelona, segons explica, ja es van oferir un centenar de places per dormir la setmana passada. Eduard Rafael és director del programa. L'escoltem.
Hi ha ciutats que plantegen de forma preventiva doncs, l'operació fred. Aquí a Badalona doncs, això es farà en el moment que hi hagi 0 graus, pel que s'ha dit, i per tant, doncs, bueno, fins que això no passi, les persones que pernocten al carrer doncs, es veuran avasades doncs, a patir també aquest fred que a dia d'avui doncs, ja estem començant a percebre totes i tots no, a Badalona.
Sobre el tancament de Can Bufi Vell al centre Diun Folre, que forma part del programa Bisbe Carrera, ha notat un augment d'usuaris des d'aleshores. Els seus responsables expliquen que l'impacte no va ser immediat, ja que en un principi les entitats del sector, els propis treballadors socials de l'Ajuntament i fins i tot alguns veïns de la ciutat es van volcar per donar un cop de mà. Ara, més de 7 mesos després, 8 exusuaris de Can Bufi Vell són atesos al centre Folre, mentre que d'altres també hi han passat durant aquest temps.
Gràcies, Santiago. Continuem encara al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. La Guàrdia Civil ha detingut almenys 9 persones en el macrodispositiu desplegat des d'aquesta matinada al Prat, Viladecans i Barcelona contra el tràfic de drogues a gran escala i a nivell internacional, especialment de la cocaïna. Per això, a banda de Mossos d'Esquadra, també hi han pres part agents de l'Europol. També s'han escorcollat una quinzena d'habitatges, una banda de droga, s'han intervingut diverses armes. El gran gruix de l'operació s'ha desenvolupat als pisos blancs de Sant Cosme, si bé també s'ha entrat en un immoble de Verge de Montserrat amb el carrer Sant Pere. El cas està dirigit pel jutjat d'instrucció número 3 de Lleida.
Gràcies, Lluís. I ara de retorn al Vallès ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. ADF Castellà comanda la campanya solidària de recollida de joguines de Castellà per als infants de Picanya, una de les poblacions més afectades per la Dana de València. L'entitat demana joguines noves, educatives, no sexistes ni bèl·liques per garantir el joc, diuen, com a dret fonamental. El punt de recollida principal és l'escola El Casal de 9 a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda fins al 13 de desembre. El dia de la marató de TV3, el 15 de desembre, també es podran portar les joguines a la carpa de l'ADF a la plaça del Mirador. La coordinadora dels ADF Castellà, Marina Simó, explica que el projecte sorgeix arran de la col·laboració dels voluntaris d'ADF a la zona zero de la Dana i que volen portar aquest somriure a tots els infants de Picanya que ja han patit prou.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Els projectes per millorar la mobilitat i la connectivitat de Volpelleres comencen a veure la llum. Una de les principals actuacions és la connexió entre Sant Cugat i Rubí amb un carril bici que afronten l'últim tram entre la plaça dels Països Catalans i la Via Augusta. La previsió de l'Ajuntament és que les obres s'acabin entre desembre i gener. Es tracta de la tercera i darrera fase de la construcció del carril bici que ja uneix l'avinguda de Rius i Taulet i la carretera de Rubí fins a l'alçada de l'avinguda dels Països Catalans. Els treballs adjudicats a l'empresa Sèrbia alteren un cost de 863.129 euros que assumeix l'àrea metropolitana de Barcelona. Durant el Consell de Barri de Volpelleres, celebrat aquest dilluns, Junts, el consistori també ha explicat que l'AMB ja ha adjudicat la redacció del projecte executiu per les obres de la passera de bicicletes i vianants a Can Sant Joan. L'objectiu de l'actuació és connectar de manera segura els barris de Can Sant Joan i Volpelleres per a ciclistes i vianants, així com pacificar l'entorn de l'escola Tau. La previsió de l'Ajuntament és que estigui llesta el 2027. Ho ha explicat la tinenta d'alcaldia de Mobilitat, Cristina Paraire.
La nostra idea, almenys pel que anem treballant conjuntament amb l'àrea metropolitana, la idea era que s'acabés cap a l'últim trimestre del 2026, però com que van tenir uns problemes o típic d'impugnacions quan treus una licitació, etc. Això ha retrasat una miqueta i la idea és que a principis del 2027 doncs la puguem veure.
En total, el conjunt de les obres tindran un cost aproximat de 2,5 milions d'euros.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Regalar tecnologia és una de les opcions més escollides per Nadal. Les novetats en aquest sector van a gran velocitat i les pròximes festivitats seran la prova per comprovar si els últims llançaments atrauen els consumidors. Marxem fins a Badalona per parlar amb César Córcoles, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, i també amb el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i bona tarda, César, què tal?
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
Què ha de fer un producte tecnològic perquè es popularitzi a la nostra societat actualment?
Doncs, a veure, si ho fem bé com a consumidors, el que necessitem és donar-li una aplicació. I en molts casos el que fem és parlar de, en anglès es diu la killer app, l'aplicació assassina, que sona molt, molt tremendo, però que vol dir, és aquella cosa que dius, ei, per això em compro aquesta cosa. Quan parlàvem dels ordinadors personals, per exemple, teníem el full de càlcul, és el que va fer que totes les empreses corressin a comprar-se un ordinador personal als anys 80, i determinats videojocs són els que ens han portat a molts a córrer a comprar-nos determinada consola perquè jo he de jugar aquell joc i, per tant, em compraré aquella consola encara que hagi d'estalviar 3 mesos o 6.
Quines són, llavors, les tendències d'aparells tecnològics per aquest Nadal?
Si ens centrem en coses que per aquí hem vist fins ara mateix poc, a mi la que em crida molt l'atenció és la de... Ja és freqüent veure que la gent porta un rellotge intel·ligent, no sé si intel·ligent és la paraula, però amb pantalleta i que fa coses, i això doncs, durant els últims 2, 3, 4 anys ho hem anat veient, i una cosa que s'està posant de moda fora i que ara es començarà a comercialitzar més fort aquí són els anells intel·ligents, que són anells que aquests no porten pantalla perquè difícilment cabria una pantalla aquí dintre, però que aquestes funcions del rellotge és de mesurar el nostre pols cardíac segons i com la temperatura i que poden fer mesures també sobre l'oxigen en sang, doncs resulta ser que si aquests sensors els posem al dit en un anell que està més a la vora de la pell i en un lloc que de fet es mou menys i és més fàcil llegir, aquestes mesures són una mica millors. Des de fa un parell d'anys comencem a veure alguna empresa que s'hi llença amb aquestes coses al mercat nord-americà, sobretot, que és el que genera més diners pels fabricants d'electrònica, i ara comencem a veure que alguns d'aquests fabricants es llancen aquí i que fabricants més internacionals, com ara doncs, Samsung, Xiaomi, i noms que ens resultaran més o menys familiars a tots, també s'animen a comercialitzar-ho. Amb la qual cosa jo crec que pot ser una de les novetats que ens trobarem aquests mesos, sobretot aquest Nadal.
En relació als anells intel·ligents, quins avantatges per la població tenen? És a dir, tu a la primera pregunta que t'he fet parlaves d'això, no? De la killer app. Llavors, quina és la part que pot fer que aquests anells es popularitzin, no?, a la nostra societat?
Perquè ens ho comprarem, perquè els hi demanarem als reis.
Exacte.
Doncs, perquè
És això, cada cop ens preocupem més sobre si dormim bé o malament, sobre si tenim prou oxigen a la sang, sobre si ens estem estressant o no ens estem estressant, i de vegades quan t'estàs estressant i estàs una mica esverat, tu notes més els altres i tu no te n'adones. Però si portes aquests anells, doncs t'estan mesurant com dorms, com recuperes energia, si quan estàs fent qualsevol tipus d'exercici físic estàs tenint el rendiment que hauries de tenir, i per tant això és el que ens portarà això. Estem parlant de que aquests anells, doncs, en molts casos interessaran aquelles persones que ja porten o una banda smart o un rellotge smart que s'encarrega d'aquestes coses i que volen tenir una cosa potser més petita i més discreta, però sobretot que ens diuen els fabricants, i és prou creïble quan ens ho diuen, que mesura millor que aquesta cosa que portem al canell. I això, vull dir, passarà amb molts d'aquests dispositius smart que veurem ja no només aquest any, aquest Nadal, sinó segurament en anys futurs, que ens permetran fer això d'una millor manera.
Quins altres competidors creus que tenen els anells intel·ligents? Competidors en el sentit d'altres productes que la gent pensi, no sé si comprar-me un anell intel·ligent o altres coses, altre aparell tecnològic, no?
A mi que m'agrada la tecnologia em fixo en possibles regals així molt, molt tecnològics. I una altra cosa que crec que vendrà, que també es mou una gamma de preus, perquè estem parlant aquí de regals carets, vull
clar, clar, clar.
Difícilment trobarem un rellotge d'aquests per sota els 150-200 euros, i l'altre regal, així com xulo, de luxe per Reis, doncs poden ser les ulleres, també smart. Això, doncs, ara ja no tant, però durant uns anys ens han parlat molt d'ulleres de realitat virtual, i ara els fabricants continuen interessats que portem tota la tecnologia que puguem a sobre, i el que hem tingut és Meta, és a dir, Facebook, que ha fet un acord amb Ray-Ban, el fabricant de les ulleres de sol, doncs, probablement les més famoses i que ens sonen a tots, i li han posat una connexió amb l'ordinador, uns auriculars no molt discrets, però discrets, vull dir, no es veuen, però els sorolls sí que els senten la gent que tinguem al costat, i sobretot una càmera posada, doncs, al davant, i micròfons repartits per les ulleres. I això ens ha de permetre, o això és el que diu el fabricant, després nosaltres hem de ser crítics i decidir si ens serveix o no, doncs, escolta, que estàs jugant amb la teva criatura, doncs, si treus una càmera, la criatura de sobte ja no actua de la mateixa manera. Si la càmera la portem sempre posada, doncs és més fàcil fer una foto espontània, sortir a passejar i de sobte, doncs, fer un vídeo d'exactament el que estem veient. I van afegint funcionalitats, doncs, una mica més smart, però que això podria d'arribar en els propers mesos, encara aquí a casa nostra no ho tenim, que és, per exemple, que estàs en un país estranger que no coneixes, mirar una carta d'un menú que està escrita en txec, posem per cas, i que aquesta camareta ho reconegui, sàpiga que estàs mirant un menú i te'l llegeixi, però en català. O bé que et digui, escolta, doncs estàs mirant aquesta església, doncs sí, sé quina és aquesta església, et puc explicar la història d'aquesta església i aquest tipus de facilitats. Això ho veiem ara mateix, sobretot, insisteixo, de la mà de Meta i de Ray-Ban, i aquest any no arribarem, però l'any que ve segurament veurem que la resta de grans fabricants d'electrònica també es dedicaran a treure productes molt similars al mercat.
Clar, també, parlant sobre el que ha passat, no, aquest any, tu quan m'estàs parlant d'aquestes ulleres de realitat virtual, m'estàs relacionant amb com unes ulleres de sol de Ray-Ban, però uh-huh. Apple, per exemple, va treure unes ulleres també de realitat virtual, però que no tenen res a veure, no, amb això de Ray-Ban, i no han tingut molt... Van tenir el seu boom, però no han tingut molta repercussió, no?
Em vam sentir parlar moltíssim en els mitjans de comunicació, sobretot els especialitzats en tecnologia, i com que és Apple, doncs, amb molts més, perquè per alguna cosa és una de les empreses més grans del món i estem tots una mica obsessionats amb ella. Aquestes ulleres el que sí que tenen és una pantalla, un munt de càmeres, i ens permeten treballar amb aplicacions de realitat virtual i de realitat augmentada. Realitat virtual és quan et poses un casc i només et veus el que t'ensenyen aquestes ulleres, i vius en un món, doncs, en el món d'un videojoc, però t'hi pots moure, el veus en tres dimensions i és prou espectacular. I també permeten, el que deia abans, aplicacions de realitat augmentada, que és quan t'estan ensenyant el món que tens al teu voltant, però hi estan sobreimposant coses. Imagina't que tu i jo estem al carrer, però que ara parlem per telèfon i jo no t'he vist mai la cara, doncs tenim, pels que tenim la memòria fatal com la meva, una aplicació que encara és de ciència-ficció però que ho deixarà de ser d'aquí poc, és, escolta, doncs és aquesta persona, i amb aquesta persona l'última vegada que vas parlar va ser fa 6 mesos, i li hauries de preguntar pels seus fills perquè és la manera de fer-los feliços i de que et facin cas. O sobreimposar informació en un edifici, una, jo què sé, posem per cas al Museu de Badalona i visitar les ruïnes romanes que hi ha i que et vagi explicant, doncs escolta, aquí aquesta cosa, i que et reconstrueixi tal i com eren, no ara, sinó doncs en el temps dels romans, aquest tipus d'aplicacions. Què passa? Això ho estan fabricant Apple a uns preus, doncs,
altíssims,
no m'equivoco, entre 3.500 i 4.000 euros, i després hi ha una versió que també fabrica Meta, que són més barates, però que curiosament tampoc funcionen igual de bé. Vull dir, el producte de luxe és el d'Apple i el de batalla és el de Meta, però el de batalla també es mou a la vora dels 300, 400, 500 euros, i d'aquí podem anar pujant tot el que vulguem. Aquestes ulleres de realitat virtual i augmentada, doncs se n'han parlat molt, perquè el senyor Zuckerberg, el fundador i propietari de la majoria de Facebook, doncs hi està molt boig i ha invertit molts diners i se n'ha parlat moltíssim. Però allò que dèiem al començament de l'entrevista de les killer apps, d'escolta, quina és aquella aplicació que dius, ei, necessito les ulleres per poder fer servir això, doncs no ha aparegut. I per tant, doncs és allò que dius, vale, sí, o sigui, un regal de 25, un regal de 100 euros el faré. Un regal de 400, si no ha de servir per alguna cosa, ens costa més. Un regal de 3.000 euros més val que serveixi d'alguna cosa.
Totalment. Parlem ara també sobre uns regals que també sempre, no?, des de fa molt de temps estan de moda, que són el tema dels videojocs, però en relació també a la tendència que s'està portant, no?, cada cop més. Aquest 2024 regalaran més consoles físiques o ja parlem més de jocs en el núvol o virtuals, ja que ho compres directament des de l'ordinador, per exemple?
Coses que passaran és que continuarem comprant consoles físiques, però que la consola física ja no tindrà aquell lector de discos on li posem el videojoc que hem comprat a la botiga, sinó que ens servirà per anar, i els fabricants de vegades diuen que ens venen el joc virtual, moltes vegades més que vendre'ns ens l'estan llogant i ens estan després cobrant per l'ús, però comprarem consoles, vull dir les típiques, però que cada cop menys tindrem el videojoc físic. I després el que passarà també cada cop més és que això directament al núvol, i dispositius amb pantalles ja en tenim tots molts a casa, i tenim una tele enorme i fantàstica, i tenim un mòbil, doncs si està connectat al núvol, el que podrem fer és que, igual que veiem una pel·li de Netflix, d'Amazon Prime o del proveïdor que sigui, doncs li posarem un mando a la tele i tindrem streaming, però de videojocs. Això, vull dir, ja comença a ser una cosa estable, però jo crec que en els propers mesos, doncs, aquests serveis que permeten subscriure'm i jugar sense haver d'instal·lar-me i descarregar gigas i gigas de coses, es faran més i més populars. A més, els fabricants estan molt i molt interessats, perquè no deixa de ser el mateix model de Netflix, que ens tenen atrapats, i en comptes de que passem per la botiga i ens gastem 60 euros en un videojoc i d'aquí uns mesos 60 en un altre, doncs aquí els hi paguem calés regularment, i això als gerents de les empreses els hi agrada molt.
Això també, el que estàs comentant, ho veig una mica un problema pel tema de no estalviar, és a dir, el fet de tu anar a una botiga i comprar físicament, et dones una mica de compte que estàs comprant. El fet d'això del núvol...
Efectivament. Tens tota la
raó. No t'enteres del que compres, no?
Hem de ser molt conscients i en algun moment tenir una llisteta de ei, m'he subscrit això,
clar.
Ai, coi, que m'estic deixant 80 euros al mes en subscripcions, i als videojocs potser jugo, jugo, però potser no hi jugo tant. Aquestes coses, sí, és molt important que com a consumidors siguem conscients que hi ha empreses que ens volen vendre molts serveis, de vegades ens van molt bé i ens val molt la pena, i de vegades més val que mirem què paguem cada mes i si ens val la pena, perquè quedem enganxats, ens en oblidem i hem pagat 3 mesos de subscripció i hem jugat un quart d'hora cada mes. Sí, sí, és molt i molt important.
I ara, César, abans d'acabar, també un tema que està a l'ordre del dia, no? En quin sentit actuarà la intel·ligència artificial en aquests regals de Nadal?
La intel·ligència artificial ens la trobarem fins a la sopa, és inevitable, però la veurem sobretot més com un accessori, com un argument de venda que tenim al voltant d'aquestes coses. Jo crec que ara mateix el públic ja comença a estar una mica saturadet de la paraula intel·ligència artificial i ens estem tornant una mica més crítics. Però què passarà? Doncs que aquestes dades que genera el nostre anell smart o el nostre rellotge smart ens diran que les analitza, i les analitzarà una intel·ligència artificial, per fer-nos millors recomanacions, que la intel·ligència artificial estarà al darrere dels dissenys i de les aplicacions que ens trobem a les ulleres de Meta i d'Apple i que ens trobem als videojocs de les consoles de tots els fabricants. Però ara mateix, vull dir, comencen a sortir números. Els ordinadors portàtils comencen a tenir això de aquest està preparat per la intel·ligència artificial, i el que estem veient és que en aquests primers mesos que han estat a la venda, que és poc un argument que porti al consumidor, a la consumidora, a comprar-se aquest portàtil perquè té aquesta etiqueta de la intel·ligència artificial. I jo crec que apareixerà de cognom de tots els noms de producte que ens trobem al mercat, i que això serà així durant uns mesos encara, probablement anys, però que en general no és tan argument de venda com les empreses voldrien pensar.
No és el killer app que tu comentaves, no? Tots som una mica bastant haters, també, de la intel·ligència artificial, a vegades. Ens dona una mica de por.
Ens fa por. O sigui, que hi ha una part, la intel·ligència artificial, com moltes coses, és tecnologia, es pot aplicar bé i es pot dissenyar bé, sobretot, ens la poden portar ben feta o no tan ben feta o no tan amb tant de compte, però el que ens hem trobat és, primer, que ens fa por perquè hem sentit a parlar i l'hem vist en pel·lícules de ciència-ficció que són una mica apocalíptiques i que no necessàriament ha de ser així. Però també hi ha motius de pes per tenir por de com ens han d'afectar a la nostra vida laboral, a les nostres relacions personals, i sí, sí, estem tots una mica cremats i amb força motiu en molts casos.
Doncs César Córcoles, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, moltes gràcies per passar-te pel Connectats, i anem a veure com és aquest Nadal de 2024 i quins productes tecnològics, doncs, seran els més venuts. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Passa un minut de 4:45 de la tarda i ens disposem a obrir aquest espai d'opinió, la tertúlia, a tres bandes, que avui la compartim amb el Xavier Soleil, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma. I el tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
També saludem la Míriam Ucendo, que és mestra i activista i es troba a Sabadell. Míriam, bona tarda.
Molt bona tarda.
I el Juan Merino, jubilat i activista, aquí al meu costat als estudis de Sant Cugat. Juan, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs avui comencem parlant de política, perquè feia temps que doncs no teníem notícies o declaracions, en tot cas, d'en Puigdemont, que va reaparèixer fent una intervenció en què estirava de les orelles a Pedro Sánchez i li anunciava que fora bo que se sotmetés a una qüestió de confiança després d'un any d'haver-lo investit. Però vaja, el PSOE no està gaire per la labor, diu que ara això no toca, i puntada endavant i pilota a seguir, no?, que dirien en l'argot futbolístic. En canvi, també hi ha hagut reaccions pel que respecta als partits de l'oposició, que en el cas, per exemple, dels Comuns i d'Esquerra Republicana, doncs veuen en aquesta proposta una manera d'acostar-se de Junts al PP i a Vox. Si tot això no prospera, com sembla que passarà, quin penseu que serà el següent pas, el següent moviment que pugui fer Junts? Xavier.
Doncs, efectivament, com alguns ja també han dit, aquesta proposta de moció de qüestió de confiança és una proposta que està abocada al fracàs. I perquè, a veure, aquí s'ha volgut confondre una mica les dues eines que tenen els diputats per controlar i per, en tot cas, demanar al govern que es posi a disposició o que sotmeti, doncs, aquesta, diguéssim, el control parlamentari de forma total, no? Una seria la moció de censura i l'altra és la qüestió de confiança. La moció de censura és una eina que tenen els diputats i la poden presentar si hi ha un 10%, com a mínim, si no estic mal entès, de diputats que la sol·liciten. I després hi ha la qüestió de confiança. La qüestió de confiança és una cosa que està a mans del govern poder, de l'executiu, poder decidir si es presenta la moció de confiança i si, per tant, se sotmet aquesta moció de confiança al Congrés. O sigui, no li poden exigir que la faci. Això de presentar una proposta de no de llei perquè el Parlament, en aquest cas el Congrés, pugui votar que l'executiu, en aquest cas que el govern, es sotmeti a una qüestió de confiança, és una cosa una mica estranya. És una eina que està, és una mena de voler barrejar el que és la moció de censura amb la qüestió de confiança. Això té els dies comptats i suposo que el més espavilat que ha fet dret això ja ho sap. Però bueno, és una manera també de sortir a la llum, i això, com que tot en la política és que hi ha molt escenografia política, que això és molt important, doncs cal sortir, no? Cal tenir en aquest cas un protagonisme, tenir el focus una mica sobre. I aquí el focus s'ha volgut posar i s'ha volgut, doncs, destacar, tenint en compte, per una banda, doncs, que aquí una pocs dies ja acaba aquest famós Congrés d'Esquerra Republicana, que també és llarg com un dia sense pa, a veure si d'alguna vegada ho acaben de rematar. I per altra banda, sí, i per altra banda, doncs clar, aquí tenim un tema que és que el carrer a fons està que han de començar a discutir els pressupostos del 2025, que això és el que aquí volen marcar, allò que diuen, no, va, marcar paquet. I després això de aquesta exigència, va, escolta, poseu-vos una moció aquí, a veure si sou capaços de presentar aquí una qüestió de confiança que el que sotmeti. A veure, ni els propis la resta de grups que recolzen el govern del PSOE hi estaran d'acord, i per altra banda, bueno, això també, o sigui, dona ales també, això també és una mica una jugada una mica arriscada per part de Junts, perquè dona ales, doncs, a que el PP i Vox, doncs, encara s'hi sumin, no? I em penso que l'última cosa que vol Junts és haver de pactar amb PP i Vox, és a dir, poc hi tenen a guanyar. O sigui, si es presentés, que no és el cas, una moció de censura, que l'hauria de presentar, lògicament, no podria ser Junts, mai podria fer-ho, sinó que podria ser algun partit que té aquest 10% com a mínim de diputats, que hauria de ser el PP, i ja m'agradaria veure si apunta Junts. I quin risc això suposaria aquí a Catalunya amb el recolzament que posteriorment tindria, no? Però bueno, jo que penso que la cosa està...
Llavors ens quedem allà mateix, no? Vull dir que no hi ha opció a fer un pas ni endavant, ni endarrere, ni al costat, com que diu.
Míriam, el que no veig tan clar és que no es vulguin apropar tant al PP, o sigui, tant de bo, però és que vull dir, l'última notícia és que s'han aliat amb el PP pel tema de l'impost de l'electricitat. Fa res, ha sortit ara fa aquest migdia, he vist les notícies, ho he pillat i ha començat, i no sé ben bé exactament, però vaja, que han recolzat el PP amb el tema de suspendre l'impost aquest del 7% de l'electricitat. Vull dir que, no sé, que a poc a poc aquestes aliances a mi em fan por, sincerament. Sí, per una banda sí que és veritat que s'ha de marcar, com deies tu, no? Marcar paquet polític, perquè bueno, ja va una mica d'això, la política, i aquest tira i afluixa que hi ha hagut amb Junts i el PSOE, doncs ja tracta una mica d'aquest posar a sobre de la taula. Però sí que és veritat, per una banda, que hi ha coses que no hi són, no? El català a Europa no hi és, el tema de finançament pues, regular, i el tema de l'amnistia, no? Que es va pactar i no ha sigut real per totes les persones que estaven denunciades, diguem.
Jo crec que, bueno, que ja feia temps que no... Fa 7 mesos, penso, no?, que Puigdemont no deia res i alguna cosa hi ha de dir, no? Va estar al Congrés d'Esquerra Republicana, o sigui, necessiten estar en el candelero o en el candelabro, com diu aquella, no? I bueno, i això pues, li van fer coses que jo crec que no van en joc, no? Perquè, a ver, la moción de censura, si volen, bueno, que pacten con el PP i Vox i poseu una moción de censura, si teneu nassos, no? Bueno, por dir-lo así. Perquè, a ver, aquí com se menjaria que Junts estuviese votant? Que jo crec que al final, no sé si serà la pròxima elecció o en les altres, Junts, si continua sent Junts, acabaran pactant con el PP. Pues molt que faci el
home,
PP.
Això tampoc no seria gens nou, el que passa és que
bueno,
al final
ostres,
canvia la llengua, però les polítiques econòmiques sobretot van a la mateixa línia.
Sí. La Miriam ha dit, bueno, és que el... Ara no ho recordo. Ostres.
Quan parlava de lo de la llum?
No, lo de la llum, sí. Que parlava de la llum, sí. Bueno, també a veure que Junts ha votat lo de los pisos, també ha votat en contra.
Exacte, sí, ostres, també, tu,
la línia liberalista està ahí. La línia és aquesta, ostres, tu, per la ciutadania de Catalunya, si, bueno, con lo que estem passant aquí, con los pisos, la gent, jo crec que aquí el que ha tirat la patada endavant ha sigut el Puigdemont, que ha tirat la patada endavant, a veure què surt d'aquí, perquè al final, com no poden fer la moció de censura ni volen pactar amb el PP, tindran que aprovar els pressupostos. Tindran que aprovar lo mateix que van arribar a un acord en les eleccions amb ells. Si no és de fiar, si és tant que no... Doncs per què pacta amb ells? Queda't al marge, no? I a veure què surt. Però clar, tampoc interessava en aquell moment, no? Interessa això. Jo crec que, bueno, estem en Nadal i tenia que sortir. Això era per a veure que hagués sortit el dia de los Sants Innocents. Per mi.
Sí, bueno, al final ha de demostrar qui remena les cireres, no?
Mica
aquesta frase que m'agrada molt, doncs el Puigdemont ha de demostrar una mica que segueix present. I penso que és això, que va sortint poc, i quan surt l'ha de dir una mica grossa, perquè si no no... No té un valor, no?
Home,
però no sé.
Podríem parlar del que s'ha jugat el PSOE con l'amnistia. O sea, i l'amnistia, sí. I tots saben que són els culpables que no s'apliquen l'amnistia. Són els jutges. I ja està. El que se va jugat també con els indults. Ostres. O sigui, ja estan... El que és el català a Europa... Bueno, escolta, que són 27, I hi ha problemes allà. I molts no volien el català, Bueno, i en principi el PP tampoc. Però bueno, és que tenim el català, lo tenim en el Parlament, està en el Congrés dels Diputats, que això sembla que no, però està. I se parla.
Bueno, és una llengua cooficial. És que
sí, bueno, que tindria que haver sigut...
No és realment cooficial, sí, perquè cooficial vol dir a tot arreu les quatre llengües, bueno, i això sí. No passa, ho sabem totes.
Però bueno, abans no hi era, i ara hi és, no? O sea, vull dir, hi ha coses, bueno, lo de la immigració, pues hi ha problema, i tant que hi ha problema, però el principal problema lo estan portant Vox i PP. O sigui, si no se tiran endavant moltes coses, és per això. No ho sé, i mira que jo no sóc molt amic de Sánchez, però bueno, hi ha coses que no...
Així doncs, coincidiu els tres que vindria a ser una mica el marcar el territori i recordar que Junts, doncs com abans de la investidura, doncs pot ser clau, no?
Sí.
I que estan aquí. Però bueno, juntem això, que que és un repàs de... Anem a veure l'estat de la qüestió, no? I fem la llista de les coses que encara tenim pendents. El català, que no és oficial a Europa, que no hi ha l'amnistia aplicada a tothom, el tema del finançament, que li han dit que fer per tothom, no? Amb el finançament singular, que és singular, però per cada, per bueno, cada comunitat...
Bueno, que esperaven? Que les demás autonomies no dieran res? Si lo han estat dient sempre. Aquí el problema de la finançació és que les demés autonomies esperen sempre que Catalunya digui alguna cosa. Perquè cada vegada que s'ha pujat la finançació a les demés autonomies ha sigut per Catalunya.
És a dir, que tregui les castanyes del foc.
Sí, exactament. I bueno, estic així, i sabia que sempre hi ha alguna cosa més per ser. I hi ha una altra qüestió, que és sobre els problemes de les infraestructures i tot això. A veure, no se pot invertir ara de cop i volta tot el que està, que no han fet aquest any. Sí. I estan fent coses.
Xavier.
No, a veure, és que de fet, en el fons, saben que poques alternatives hi ha, que encara que fer-los-hi gruar molt i fer-los-hi passar canutes, allò és en aquest moment recusar el govern del PSOE, perquè les altres alternatives no són en absolut, i ho sap la pròpia parròquia que dona recolzament doncs, a Junts o que pot votar Junts, no són alternativa. I no són alternativa per intentar regularitzar una mica la vida política d'aquest país, i especialment doncs que Catalunya també pugui tenir una vida política normalitzada. L'alternativa de PP i Vox no és alternativa. I per molt que anàssim trencar el govern, bueno, en aquest moment és com, no sé, una desfilada de trabucaires un diumenge al dematí, no?, que et desperten de trabucs, però després saps que el diumenge l'acabaràs passant. T'han despertat una mica d'hora, no?, i dius, ostres, els trabucaires, no? però allò no anirà enlloc. I en el fons, malauradament, és això, que cal apretar, per què? Doncs, bueno, d'aquí uns mesos, o d'aquí ja, tenim els pressupostos i caldrà estirar molt, però suposo que el que no podran és que la corda es trenqui en aquest moment. Potser d'aquí un any i mig o dos ja en parlarem. Sí, però vaja, en fi, tal com estan les enquestes...
Això és com quan ets petit i demanes sortir fins les 10 de la nit i et diuen no, fins les 8, i tu ja volies fins les 8, no? O sigui, has d'estirar fort. Sí. Perquè et deixin, sí. Per anar a buscar el punt mig, no?
Sí, a buscar les 9. Sí.
Exacte. Sí, sí.
I tot això amb l'aprovació d'aquests pressupostos a l'horitzó, que ja veurem si entrem en el mateix escenari que quan el d'investidura.
Jo penso que Sánchez sí. Està disposada a continuar sense pressupostos. O sigui, que tiraran de bam.
Res, pues, ja veiem el panorama, no? Com que aquí nosaltres tampoc ja no podem fer una passa endavant ni una al costat ni a l'altra banda, canviarem de tema i us proposo parlar de la mort. Us he passat una informació que és realment curiosa, i si reflexionem i ens fixem una mica en com ha anat evolucionant tot això dins de la nostra societat, doncs veurem efectivament canvis. Aquesta informació el que ens explica és que en països com el nostre doncs acomiadem els morts bastant ràpid, no? En 48 hores màxim, i que en canvi al nord d'Europa doncs hi ha una tradició que és una mica diferent, que s'ho prenen amb una mica més de calma, i que en tot això doncs influeixen els factors religiosos i també els climàtics. I clar, una es pregunta, estem allunyant la mort de les nostres vides, del nostre entorn? Perquè clar, ara fent una mica de memòria, jo li comentava al Juan fa uns moments, abans d'entrar a la tertúlia, que jo, per exemple, havia anat a velles de difunts a cases particulars.
Sí, sí, no, bueno, jo he estat bastant. Jo vaig sortir d'allà d'Extremadura con 19 anys, i jo, bueno, allí se feien totes a casa, i bueno, se passava bastant bé. El moro estaba moro y nosotras de allí dándole al cafelito, al anís del bono, al de la castellana, con los dulces. Bueno, sí, contaban chistes, no es broma. O sea, y luego estaban las plañideras por allí que de vez en cuando... ¿eh? Pero sí, es una tradición que, bueno, pues sobre todo eso. Y los críos siempre andamos por allí dando vueltas, y no tan críos.
I ara que dius això, clar, m'imagino que els infants, la gent jove, també es familiaritzava d'una manera més natural, no?
Sí, sí.
Amb tot això, es que no pas ara.
Sí, es que ahora todo es impersonal, o sea, esto ahora es no ho sé, arribas allá, pues amor, y cuando arribas yo ya está metido en la caixa, ya lo han posat allá al tanatori, y ostras, no lo ves a través del cristal, y eso no... Y abans estava allí la caixa, moltes vegades, però se obria la caixa, no se tancava.
Sí, que era la família la que netejava, era, no? Clar, i preparava el cos, no?
Sí, se preparava tot així, i bueno, era una forma i una manera de ostres, i bueno, això arribarem tots, i anar-se'n preparant, i ara no, ara és que la gent no sap res.
No, inclús amaguen, no?, els infants, que sí. El seu avi potser té una enfermedad que durarà X temps i no se li explica res a la criatura. I això llavors el dol, el xoc, és més gran, perquè és el que dius, no t'acostumes a la mort. I al final la mort és part de la vida. I l'hem de normalitzar dins del que és, evidentment, la mort. O sigui, que aquella persona ja no estarà a la teva vida, però es plora més pel que es queda que pel que se'n va, com aquell que diu, no?
Bueno, abans morien a casa, sí. I iban tots a visitar-lo, se despedia de tothom, o sigui, era una altra cosa.
Clar.
Xavier...
Bueno, aquestes tradicions de, diguéssim, de més nord-europees i que mantenen encara potser aquesta, la mort, la fan el procés de fins a l'enterrament, fins al procés de comiat en cop la persona ja, diguéssim, ha mort, és una mica més llarg. És un procés també per, doncs, això, per entendre efectivament que, doncs, la mort està present en les nostres vides. La mort és un fet vital. Que, des del moment que aquí hi ha dos temes. Per una banda, el que en aquest moment, al segle XXI o a finals ja del segle XX, aquesta nostra societat més moderna ha volgut ocultar, no mostrar la mort, no explicar-la, sobretot que no, els nens petits, que no pateixin, que no fa por. La mort és un fet vital, i per tant, aquesta manera d'ocultar-la, això no crec que no ajuda gens a entendre, doncs, un procés normal de vida de les persones. I això és un tema que jo penso que també moltes generacions de nanos petits això també ho acabaran patint d'una manera o altra. Però a més, tradicionalment sí que és veritat que aquí, doncs, potser pel clima, per la tradició, doncs, els enterraments són més ràpids. I aquí jo distingiria més que la rapidesa el que en aquest moment hi ha esforços i hi ha famílies que, i sobretot no només en l'aspecte religiós sinó també en els enterraments laics, que es busca que aquest comiat sigui una mica més sentit, més proper a la família, que hi hagi aquesta, una major sensibilitat. Jo crec
més
que s'estan
natural.
Fent esforços.
Sí,
i poden ser comiats religiosos,
sí, però vull dir que té aquella part personal també, no?, que parlen sobre la persona que ha mort, la família, no?, que ja, mira, encara que ja és igual per, si religiós.
Sí, sí. Jo per clar, per temes de feina, i malgrat que està en una residència, doncs vaig sovint, no tots, però pràcticament a molts enterraments i moltes cerimònies de comiat. I n'hi ha algunes que, doncs, surts molt sorprès perquè són viscudes, són sentides, s'han treballat amb la família, la persona, doncs, que prepara aquell comiat, doncs, i ha fet sentir a les persones que estan allà, doncs, acomiadant aquella persona difunta, doncs, una mica, doncs, qui era aquella persona que acomiaden, no? Per altra banda, hi ha vegades que surts d'un enterrament i penses, recony, aquí, o que
la pròpia
persona... Amb una fredor.
Amb una fredor, o que fins i tot s'equivoquen a l'hora de nomenar la persona morta, don Paco, no se llama Paco, se llama Alberto, no? Dius, ostres, i dius, aquí, i anant de pressa, perquè, escolta, al cap d'un quart d'hora en tenen un altre darrere, no? Home, realment això no ajuda gens a un procés, diguéssim, de comiat ben fet per aquella persona. Al contrari, és molt trist. Però jo penso que no és tant el temps que pugui trigar diguéssim, a l'enterrament, sinó com s'estan fent aquestes cerimònies o com s'ha de, penso jo, com s'haurien de fer perquè arribessin a les persones que realment es volen acomiadar d'aquella persona difunta, no?
I a mi hi ha una altra cosa dins de tot aquest... aquesta estructura, no, de la mort que m'afecta bastant, que són els dies que et donen de permís a les feines. Perquè, diguem, tu per una amiga no tens dret. O sigui, després ja, si la teva empresa o els teus caps són més o menys humans, això ja és un altre tema. Jo he tingut la sort que sempre hi ha hagut una comprensió, però sé de gent que no ha pogut anar a vetllar a una bona amiga perquè no té el dret laboral. Llavors, ostres, no? I potser per un avi tens un munt de... Bé, bueno, tampoc molts dies, em sembla que són dos o tres.
Sí, ja mai...
I dius, ostres, no? Que, o potser amb aquella persona familiar no tens relació, pel que sigui. I en canvi, amb algú que no tens el dret, sí que et fa... Ja. Et fa aquest patiment, no?, i aquesta necessitat d'acomiadar-te. Llavors, ostres, no?, això em fa ballar una mica el cap. Bueno, no sé com ho arreglaria, però...
Home, decideixi el treballador en qüestió vol disposar d'aquests dies i quan no.
No, però és que hi ha una qüestió que jo crec que els tanatoris aquí devien de tenir, ser més flexibles en els horaris, perquè hi ha molta gent que està treballant, sobretot en les capitals, que la gent no pot anar a despedir-se d'un amic o de l'amiga o d'un familiar. Per què? Perquè a les 8 de la tarda ja tancat. Com, què és això? Si abans estàvem vejant tota la nit. Per què
a
no
casa?
A casa?
A casa.
Bueno, jo me recordo que a Sancho d'Àvila també se feia.
S'estava
allà
horari...
al principi, sí, sí. Però això tindria que existir, tindria que haver les sales especials, el que vulgui estar allí i dir-li, no, estarem aquí tota la nit. O si no, un horari que sigui més flexible. Jo, bueno, si no pot... Com ho sí, vull tancar a les 8? Pues jo, però queda fins a les 12 de la nit, no sé com dir. Però això tenia que ser... Los horaris també, això es fa molt que la gent no se despida. Sí. O sigui, va corrent, ja, ostres, que s'ha mort, no tens d'anar-hi a despedir.
Sí, jo recordo quan havíem de dir-li a mi avi, en plan, no, és que són les 8, hem de marxar,
sí, sí,
no?, del costat de l'avi, i demà tornem. I és com horrible, no?, és molt fred i molt... No sé.
Sí, sí.
Poc... No sé, poca humanitat, tot això. És com un procés,
bueno,
com un tràmit burocràtic
del
dia a dia, vinga,
i és un negoci, molt gran.
Ja, jo vivia
un negoci multimilionari. Jo me recordo cada any quan fan la fira, que penso que és aquí en Figueres, no? Fan la fira d'ataúdes.
Ah,
ostres, no.
Bé, aquí no hi ha cues, com
ostres,
per una
mica. Això és massa, tots els serveis que donen, això és, bueno, les multinacionals, jo què sé.
No? Sí, és
denigrant, ostres.
Ataúd, 2024, tindràs un 10% de descuento.
No hi Black Friday, no.
No. Sí, això és terrible.
Dead Friday.
Jo això l'ho tinc solucionat, jo no aniré.
Però jo m'imagino, ara ja no ens quedarà massa temps, però segurament que tots hem pensat en algun moment com ens agradaria que fos el nostre funeral, i jo no sé fins a quin punt el podem personalitzar.
Per mi no hi haurà funeral. Jo he donat el cos a la ciència i que facin conmigo lo que vulguin. I ja està. I que
una cerimònia, no?
Bueno, no, lo que jo...
Li farem una festa.
Una foto.
Jo vull un concert.
No, és que si... Quan fallece la persona, quan truca, ven en seguida, lo recogen i punto. Si no hi ha ningú... Està la família, això s'ha acabat. Luego la família, si vol fer algo, que lo faci.
Però, no, clar, després una cerimònia.
Vale, sí, no.
Si jo amb el que em sobri, jo també voldré donar el cos a l'església, i el que sobri, que em cremin, això ho tinc clar.
Jo als companys i amics ja li he dit que fossin una bona festa, tio, que se divertan, que...
Bueno, però que ja tot això ho has de deixar escrit, perquè després potser faran
No,
mira l'Anna Obregón.
Tinc el testament vital, lo tinc tot ja.
Molt bé.
Està superpreparat, però sí que és veritat que, home, és molt diferent anar a un funeral on hi ha hagut aquesta proximitat, ambient de comiat, però de celebració també, del temps que has compartit amb aquelles persones.
Exacte.
Jo estic segur que el dia que jo marxi algú s'alegrarà. I va estar per lo punyetero que he sigut.
Jo ja et dic que no.
Segur que et a tothom i quan tots morim hi haurà algú que diga, però no era per tant aquell.
Però és un tema interessant i que donaria per parlar doncs, molta estona, perquè forma part de la vida,
sí,
no?
Sí, forma part de la vida. La
mort. I de cada cultura hi ha aquells de Gàmbia que fan aquells ataúds, no? Segons si la persona era taxista, doncs el taüt és com un taxi,
sí,
si li agradava molt la Coca-Cola en forma de Coca-Cola, saps? Vull dir, hi ha països d'Àfrica que ho fan així com una festa per commemorar allò que li agradava tant o per lo que vivia aquella persona.
Ho deixem aquí. Xavier, vinga, Míriam, Juan, que vagi molt bé la tarda. Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
Adéu.
Adéu.